Comença el programa de Ciència a Ràdio Alcoi i presentem a José Cantó, doctor en física, conductor d'aquest programa. José, benvingut.
Hola a tots.
Com vol el temps? Ja estem a desembre.
Sí que vola, sí que vola.
I amb moltíssimes efemèrides que comentar.
De Ciència Certa. Les efemèrides del mes.
Hem arribat al mes de desembre, és dia 1, i volem comentar allò que va ser notícia, si podem dir-ho, en tal mes de desembre, com el que acabem d'encetar, però mirant al passat.
Doncs sí, porta unes quantes efemèrides, algunes molt llunyanes en el temps i altres no tant, que es demostraran que el temps passa volant. I és que, bueno, comencem un mes de desembre, avui ja és dia 1, avui per exemple ja serà el dia en què s'engeguen les llums de Nadal ací al Coll, i aquesta tecnologia ha canviat moltíssim. Abans eren llums de bombetes elèctriques normals i ara són de llums LED. I no fa molt de temps eren de les llums de neó. I és que un 3 de desembre de l'any 1910, George Claude va mostrar per primera vegada els llums de neó en el Saló de l'Automòbil de París. Aleshores, aquesta és una efemèride de fa molt de temps, però resulta que el mes de desembre sí que era un mes molt il·luminat. I per a que vegem que passa molt el temps, també el mes de desembre és un mes de moltes compres. El Pare Noel i els Reis han de fer compres, i entre ells estan els videojocs. I no fa molt de temps, un 9 de desembre de l'any 2006, a Europa es llançava la videoconsola Wii de Nintendo. Sembla que sempre ha estat ahí, doncs no, va ser des del 2006, o sigui que tampoc fa moltíssim. I un 11 de desembre de l'any 1972 arribava a la Lluna la nau espacial dels Estats Units, l'Apollo 17. Va ser l'última visita del ser humà que va arribar a la Lluna. La tripulació d'este Apollo 17 estava composta per Eugene Cernan, que era el pilot del mòdul lunar, un geòleg, Harrison Smith, i el pilot del mòdul que estava al comandament, que era Ronald Evans. El comandant va ser Cernan, va ser l'últim ésser humà que va pisar, la superfície de la Lluna en la vall de Taurus Littrow. Fixeu-se que va ser l'any 1972 i això va ser l'últim testimoni de la humanitat a la Lluna, tot i que sembla que la Lluna torna a estar dins del punt de mira de les agències espacials. I un 20 de desembre de l'any 1985, a alguns els pot semblar moltíssim, però va eixir a la venda la versió 1.0 del Microsoft Windows en Europa. O sigui, estem parlant de l'1.0 en l'any 1985. No era un sistema operatiu conforme ho entenem ara, sinó que era més bé una extensió gràfica del sistema operatiu que s'utilitzava aleshores, que era el MS-DOS. No sé si algú se'n recorda d'aquest sistema operatiu, que era
pantalles en negre.
Pantalles en negre, anava tot en comandaments, i aquesta vegada van llançar aquesta versió, que va incloure per primera vegada les finestres que es podien solapar-se unes en altres. Va ser un intercanvi gràfic complet que va revolucionar. Aquest resultat de finestres va portar a la seva major competidor, que era Apple, a fer una demanda contra Microsoft degut a que, segons Apple, infringien els drets d'autor, perquè Apple va ser el primer que va introduir el sistema de finestres, algo que per a nosaltres ara ens és completament habitual, normal, poder treballar en sistema de finestres, obrir-les, tancar-les, minimitzar-les, maximitzar-les. Doncs tenim que pensar que això va començar a generalitzar-se a partir de l'any 1985. I un 21 de desembre del 2012, estem parlant de fa no res, així també a Ràdio Alcoi estàvem parlant, el mateix programa de Ciència Certa, de que, segons anunciaven alguns, el 21 de desembre del 2012 anava a acabar-se el món. Si se'n recordeu que va portar una polèmica grandíssima perquè era l'últim dia del 13er Baktun en el compte llarg del calendari maia, i estaven dient que s'acabava el món, que s'acabava el món. Doncs bé, ha passat el 2012, el calendari maia ha passat a una altra data i no s'ha acabat, però de volta en quant cal remarcar, perquè són les típiques coses que sorgeixen cada cert temps, però després passa i s'oblidem. Molta atenció, sobretot al tema este de les pseudociències, que moltes vegades no estan en lo que tenen que estar, i mos volen moltes vegades, mos volen sobretot agafar-mos els diners. I per últim, un 25 de desembre de l'any 1990, algú pot pensar que fa moltíssim temps, però no fa gens de temps, un 25 de desembre del 1990, als Estats Units es va realitzar la primera prova d'èxit d'un sistema que després es convertiria en el que coneixem, la World Wide Web, o sigui, internet. Fixeu-vos que estem parlant de l'any 1990. Uns quants anys després, no podem entendre el nostre món, no podem entendre la nostra vida sense aquesta xarxa de xarxes que és internet. Doncs bé, va començar un dia de Nadal de l'any 1990, i les males llengües diuen que es va triar molt bé el dia de Nadal perquè era un dia molt tranquil en el tema de telecomunicacions, perquè pensem que en aquell entonces s'utilitzava molt el que eren les xarxes telefòniques. Ara sí, tenim ja tots wifi, ja n'hi ha cable, però en aquell, no sé si se'n recordeu que quan es connectàvem per primera vegada a internet teníem un aparell que era un mòdem que feia una sèrie de sorolls, uns ruïdets. Aleshores, per a poder preparar bé i que no hi hagueren moltes interferències i que no estigués la línia molt saturada, es va decidir fer un 25 de desembre, perquè així asseguraven un poquetet que les línies estarien més relaxades, ja que no era un dia de feina normal, i tot el que eren les cridades telefòniques de Nadal s'havien produït ja en anterioritat.
Jo no sé què passaria enguany, perquè són dies en el que el tràfic de les xarxes socials està molt...
Sí, i la veritat és que
ho
mires i estàs mirant l'efemèride, i quan la plantejava dic, jo tenia la sensació de que feia moltíssim més temps, però no, estem parlant de l'any 1990, o sigui que la veritat, que si fem un poquetet la vista enrere, tot el món tecnològic i de les xarxes socials, avui en dia n'hi ha síndromes d'abstinència de gent que no pot, ha d'estar pendent de si està connectat o no està connectat, i això fa no res, estem parlant 20-25 anys arrere, és que ni existia, o sigui, ni s'ho plantejaven, es veia un poquetet com a ciència ficció. En aquest tema, a diferència d'altres que quan érem més xicotets, nosaltres moltes vegades els amics parlàvem, quan arribi l'any 2000 passarem això, podrem fer, els cotxes volaran, no sé què, estem en el 2015 acabant-lo i ha començat el 2016, i moltes d'aquestes coses no s'han complit. En canvi, moltes altres coses sí que han avançat, i la veritat és que la tecnologia està ahí i se es menja.
Bueno, pues conegudes les efemèrides, anem amb el tema del mes.
El tema del mes.
Ha començat el mes de desembre i, bueno, n'hi ha un tema destacadíssim que està captant l'atenció de tot el planeta.
Sí, perquè ahir mateixa va ser el dia en què va començar a París la 21a Conferència Internacional sobre el Canvi Climàtic. Es comença amb moltes expectatives, comença amb molts bons propòsits. Ahir i avui crec que serà els dies dels grans discursos, els discursos dels caps d'estats. Ara n'hi hauran uns quants dies, que són un parell de, per almenys 8 o 9 dies de treball intensos per via dels tècnics, que són els que realment han de fer les negociacions, i es vol tancar amb una sèrie de compromisos que volen superar el que es va fer a l'any 1997 i que es va anomenar el protocolo de Kyoto. El protocolo de Kyoto el que feia era fixar unes metes concretes de reducció dels anomenats gasos d'efecte hivernacle. Què va passar en aquell moment? Doncs que, bueno, una declaració que no siga vinculant, la veritat és que és paper mullat, perquè sols va vincular aquest protocolo de Kyoto a 37 estats, dels quals 28 eren de la Unió Europea i que representaven el 12% de les emissions globals. En aquell moment es van quedar fora, no van voler signar aquest protocol, doncs les principals potències emissores d'aquests gasos. Per exemple, estava Xina, després també estava els Estats Units. I aleshores tenim que pensar que el protocol de Kyoto no va funcionar bé, perquè simplement tenim que dir que entre l'any 2000 i l'any 2010 les emissions globals no sols es van reduir, sinó que es van incrementar un 24%. Estem davant d'un problema que és recurrent en les mitjans de comunicació i moltes vegades no som conscients del que realment estem jugant-se. Ahir, de totes les declaracions, jo voldria destacar una, era la del president Obama dels Estats Units, que deia que encara que no siguem conscients, som la primera generació que anem a patir el problema del canvi climàtic i també la primera generació que tenim en les nostres mans la solució d'aquest canvi climàtic. I ojo, tenim la solució únicament per una part del problema, perquè per altra part del problema ja és massa tard. I, o sigui, per una part del problema ja sembla que se n'han passat ja ara que es porta tant de moda les línies roges, doncs ja han passat alguna d'aquestes línies roges i per tant el canvi són irreversibles. N'hi ha un consens, jo diria que és global, n'hi ha un consens global de tota la comunitat científica de que el canvi climàtic és un efecte real i que el seu origen és un origen antropocèntric, és a dir, és un origen basat en l'activitat humana. En un estudi que s'ha publicat molt recentment deia que el 97,1% dels estudis científics publicats en les últimes dues dècades sobre el canvi climàtic i que analitzen les seues causes apunten a l'ésser humà com el principal causant. Per què dic això? Diu, perquè molta gent diu, bueno, això de canvi climàtic no està molt clar. No, anem a veure, la comunitat científica ho té claríssim. Sí que és veritat que s'ha banalitzat moltíssim. Només cal recordar, per exemple, a l'actual president del govern que va posar en dubte un poquetet del canvi climàtic segons les informacions que li dia un familiar seu que es deu qui en tenia del tema. No, el canvi climàtic és real. Sí que és veritat que moltes de les imatges que s'han volgut donar per a mostrar el canvi climàtic anem a dir que són un poc tipo Hollywood, perquè jo he vist imatges, per exemple, de Benidorm completament inundat. Pues bueno, això serien imatges que serien possibles sempre i quan estiguem en els pitjors, o sea, com si diguem, en la posició més pessimista. Però tenim que pensar que el canvi climàtic estem ja patint-lo. Avui, precisament, escoltava venint així que en Madrid estan ja altra vegada en alerta per contaminació. Uh-huh. És la primera, s'ha reduït per obligació, crec que posava
la velocitat dels vehicles a 70 km.
Per la M30, si continua així, tornaran a prohibir la circulació pel centre de Madrid. Ja ho han fet una vegada, era la primera vegada que estava fent-se. Aleshores, són xicotetes qüestions que realment estan ja afectant-nos a la nostra vida. Estem parlant d'un país del primer món, d'un país occidental, però, per exemple, els estius estan sent cada vegada més calorosos. Ahir estàvem parlant que si les previsions, perquè el que estan intentant fer en aquesta conferència internacional sobre el canvi climàtic és arribar a un compromís d'intentar reduir fins a 2 graus la temperatura mitjana global per a l'any el 2100. És a dir, i això és, com si diguem, una de les propostes més conservadores. O sigui, què és el que passa si s'augmenta la temperatura global 2 graus? Doncs alguns climatòlegs que jo estava escoltant ahir en les prediccions dient que per exemple, en Espanya tindríem que estar acostumant-se a estius amb temperatures de 45, 46, 47 graus. Anem a veure, això afecta moltíssim i ens afectaria no sols per al clima, sinó que ens afectaria. Ells parlaven en una imatge que era molt gràfica, diu, imagineu-se a València sense taronges, imagineu-se a La Rioja sense vi. Anem a veure, pot canviar moltíssim el que és el nostre benestar i la nostra forma de vida. Però el canvi climàtic és un canvi que ja està present. O sigui, fa ben poc es va fer la primera sol·licitud de refugiat per motius ecològics. Per què? Perquè ja n'hi ha illes del Pacífic que són els primers que van a patir aquestes situacions, que han desaparegut. O sigui, n'hi ha estats que estan comprant terra en altres illes perquè van a quedar-se sense estat, perquè les illes on que estan habitant, que potser poden estar al voltant de només 2 metres per damunt del nivell del mar, són illes molt baixetes, d'un origen diferent al que puguen ser unes illes volcàniques o als que estem acostumats en Mallorca o en Eivissa, estan patint-los ja. O sigui, el tercer món està patint ja les conseqüències d'este canvi climàtic. I què és el que ha passat des del protocol de Kyoto? Doncs que s'ha mercadejat molt, perquè per exemple Espanya ha incomplit les seues previsions, però es va pensar en un mecanisme que era és un mecanisme que en si jo considero que és molt pervers, perquè és la compra de drets d'emissió a altres països. És a dir, què és el que passa? Com si diguem, imagineu-se que en Espanya ha d'emetre 100 i se'n passa 24. Aleshores, el que fa és negociar en un altre país aixòs 24 que se n'ha passat i diu, jo el compre a tu aixòs 24, tu no emitixes aixòs 24 i jo sí que puc emitir-los i el pague tu. Anem a veure...
Però la contaminació es queda així.
La contaminació està, o sigui, el problema és que no es reduïx.
Queda camuflada, però no es reduïx.
O sigui, no podem estar així. Diu, tenim que pensar que segons les estimacions realitzades per la ONU, el resultat, si continuem així, és que la temperatura a final de segle pot pujar com a mínim 2,7 graus. val? Encara que n'hi ha altres organitzacions, estem parlant sempre en la previsió més optimista, perquè n'hi ha altres que diuen que pot augmentar fins a 4. Què és el que passa? Que les previsions diuen que les emissions van a continuar creixent. Per això el que estem dient és que encara que ara diguérem parem totes les emissions, els efectes continuarien creixent perquè porten la seva pròpia inèrcia. És a dir, per això hi ha algunes línies que ja s'han atravessat. El que podem és intentar revertir el problema i intentar solventar-los. I moltes vegades en este tema jo sempre he discutit moltíssim que en moltes ocasions es focalitza molt el tema del canvi climàtic en els problemes i en les conseqüències, i moltes vegades això el que produeix en la població és una desafecció o una deixadesa de dir no podem fer res, ja està tot fet, no n'hi ha manera de poder-ho parar. No, anem a veure, n'hi ha solucions per a algunes coses. Segurament costarà molt, molt més, però n'hi ha solucions. Jo sempre poso el cas del forat de la capa d'ozó, que era un problema realment greu, i també era un problema com és del canvi climàtic, que és el principal problema a nivell global. Estem parlant, per exemple, molt del terrorisme, però el terrorisme és una qüestió més bé local. Així, sí que és un problema que ens afecta a tots i que moltes vegades anem a pagar uns per altres. Doncs bé, quan estàvem parlant del forat de la capa d'ozó, també era un problema global, es va veure quin era el problema, es va prendre consciència, es van prendre les mesures correctes, i el problema de la capa d'ozó està allí present, però ha disminuït moltíssim aquest problema, i avui en dia no és una de les principals amenaces. Què és el que tindria que passar? Doncs jo considere que el més important i possiblement siga el més complicat d'aquesta cumbre de París és que el protocol que isca de París ha de ser necessàriament vinculant. És a dir, que els compromisos d'emissió que cada país presente, que cada país acorde, ha de ser un repte vinculant, o sigui, que siga un protocol que siga legalment vinculant, perquè si no pensem que es quedarà en paper mullat, o sigui, no aconseguirem fer el problema. I n'hi haurà acord? Doncs no ho sé, ho sabrem en un parell de setmanes. En el 2009, quan es va fer la cumbre de Copenhague, van haver moltes expectatives, molt com les de París, i en canvi la cumbre de Copenhague va fracassar. No sé què és el que passarà. Tot depèn de si les principals potències es creuen de veritat que aquest és un problema real, que aquest és un problema que afecta al desenvolupament dels països, que afecta a la salut de les persones. Tenim que pensar que cada any estan morint moltíssima gent per qüestions de canvi climàtic, simplement per contaminació de les emissions que estem fent. El que passa és que és una mort silenciosa, és una mort que no és impactant com, per exemple, els aconteciments que van passar
a París.
En París, o sigui, que de colp a repent tens un atemptat, moren 130, 140 persones, són innocents, però són de colp. Això colpeja molt més que dir-te no, són al millor 120.000 persones a l'any únicament en la Unió Europea. Pensen-seu, perquè això és un problema que afecta realment, que grava molt el que són els mitjans hospitalaris, els mitjans de salut dels països, i és un problema que està ahí davant de nosaltres. Què és el que passarà si no n'hi ha acord? Doncs si no n'hi ha acord no vol dir que la lluita contra el canvi climàtic es pare. N'hi ha molts països que tenen compromisos voluntaris. Per exemple, la Unió Europea s'ha fixat unes metes concretes per al 2030 al marge del que es decideix en la cumbre. Jo crec que és necessari que prenguem consciència, és necessari que els països prenguin consciència, perquè és una qüestió que va afectar-nos moltíssim. Estem en una època que alguns experts denominen la situació com el síndrome de la rana bullida, és a dir, està augmentant poquet a poquet, els canvis poden ser tan imperceptibles que sembla que no n'hi hagi ningú canvi, però passa exactament igual com estàvem comentant abans en les efemèrides. Fas un poquetet la vista enrere i notes eixa diferència, així que esperem que les notícies que vinguin de París aquesta vegada siguin bones, i esperem que es prenguem en sèrio això del canvi climàtic.
Està en la mà de cadascú de nosaltres fer aquesta xicoteta llavor. Anem amb les coses, avancem amb les curiositats.
Les coses més curioses a De Ciència Certa.
Què destaquem com a curiositats?
Doncs estem també en el mes nadalenc, en el mes en el que enguany és un Nadal molt estrany, perquè el Nadal no començarà amb el sorteig de la grossa de Nadal, sinó que començarà amb unes eleccions generals, amb un altre sorteig molt més seriós, però també és el tema de la grossa de Nadal, és el tema de les loteries. I he trobat que n'hi ha una iniciativa molt interessant que es diu Apadrina la Ciència, que està recolzada per més de 200 investigadors i una organització de loteries solidàries del món, que han llançat un repte conjunt per a tractar de aconseguir la financiació de 100 beques d'investigació a través de la loteria de Nadal. És un joc, o sigui, simplement es compra un dècim, però no es tracta d'un dècim normal, ja que el dècim de Apadrina la Ciència és un dècim de loteria de Nadal, que costa 20 euros, que juga 51 números. És a dir, cada persona que compra un número d'aquesta loteria juga 10 euros a un número triat i 10 euros a altres 50 números que un sistema web ha creat per a l'ocasió i que és ell que tria. Tot això està basat en un procediment matemàtic, perquè cada persona que comparteix la meitat del seu dècim als 50 participants pot augmentar les probabilitats de guanyar. De mitjana, un de cada 150 dècims d'Apadrina la Ciència contindria un dels 5 primers premis. És a dir, s'ha intentat buscar la part matemàtica probabilística de la loteria per a una iniciativa molt curiosa, una iniciativa molt nadalenca, com és la loteria científica. El repte és vendre 500.000 de dècims i, conforme remarcaven els que promouen aquesta iniciativa, volen que aquest Nadal també es regale la ciència.
Bueno, pues conegudes les curiositats, anem amb els titulars de la ciència.
Hoy por hoy, hora 12.
Què destaquem? Quines són les notícies?
Doncs he destacat les següents notícies. L'Hospital Clínic de Barcelona ha realitzat el primer trasplantament renal complet que es fa per via vaginal. La tècnica, que és pionera en el món, consisteix en extraure l'òrgan de la donant a través de la vagina i introduir-lo en la pacient pel mateix conducte. És una tècnica que és molt menys invasiva que les actuals i que crea molt menys problemes posteriors. També ha estat notícia una bona notícia per a la ciència, en aquest cas la ciència espanyola, i és que el Consell de Ministres va aprovar la creació de l'Agència Estatal d'Investigació. Aquest organisme es planteja com el principal instrument dinamitzador de la I+D+I en Espanya i una ferramenta clau per a gestionar la inversió en aquest àmbit. També ha estat notícia que l'angle de 5 graus que presenta avui en dia l'òrbita lunar respecte al pla orbital de la Terra, segons unes investigacions, diuen que podria ser el fruit de l'acció gravitatòria que en el passat van exercir xicotets cossos planetaris que encara giraen al nostre voltant. I per últim, destacar que la Universitat Jaume I de Castelló i el Consell Superior d'Investigacions Científiques han patentat noves substàncies amb una potent activitat anticancerígena en cèl·lules tumorals que podien reduir els efectes adversos que té actualment la quimioteràpia.
Aquestes són les notícies de la ciència i tanquem amb la última secció, que és la secció interactiva, en la que fa participar als nostres oients. Demanem que participen, que s'impliquen i que contesten a la pregunta. No sé, primer resolem la del mes anterior?
Sí, anem a resoldre-la i després farem una nova pregunta i també animarem a la gent a participar perquè esta vegada ha sigut menys participants que l'anterior, que sí que ens
va
desbordar.
Ser una llau,
sí, perquè vam fer la crida i es van contestar moltíssims. I
necessitem que els nostres oients participen.
Jo crec que sí.
Que s'impliquen.
Anem a contestar la pregunta del mes de novembre, que la plantejava molt, una pregunta de tardor quan es plou, plantejava per què els núvols semblen que es fan foscos abans de començar a ploure, no? Quan ve més núvols foscos dius ja ve l'aigua. Doncs s'explica perquè, per exemple, els núvols que són blancs perquè la llum blanca es dispersa gràcies a les xicotetes partícules de gel i d'aigua en què estan compostes. Què és el que passa quan va a ploure? Pues quan va a ploure, aquestes xicotetes partícules van creixent, van fer-se més grans. Al fer-se més grans, el que estan fent és absorbint més la llum que es arriba i, per tant, la reflexen menys i aleshores nosaltres percebim un color més oscur. Per això els núvols, quan estan a punt de descarregar, es veuen més oscurs perquè reflexen menys la llum que estan recibint. I bueno, de les respostes que hem rebut, hem fet el sorteig entre totes elles, independentment
que certen o no,
premim la participació, i aquest rellotge de sol portàtil cortesia del nostre amic Darío Mira serà per a Juanjo Vilaplana, que pot passar per ací, per els estudis de Ràdio Alcoi, a replegar aquest regal.
Molt bé.
I plantegem.
Sí, animem a la participació. Les respostes al correu electrònic radioalcoi@radioalcoi.com.
Doncs la pregunta també és molt de Nadal, molt d'aquestes festes, perquè la beguda típica de les festes de Nadal és el cava. I la pregunta sembla molt senzilla, però la tenen que buscar. Per què? O sigui, el cava està fet de vi. Per què té bambolles el cava? O sigui, per què té bambolles el cava? I sempre s'ha dit, atenció, que les bambolles no te se'n pugen al cap. Pues que busquen la resposta i que ens l'envien. I contestarem ja aquesta resposta ja en el 2016.
Sí,
ja
després de les festes de Nadal.
Després de les festes de Nadal tindrem el primer programa de Ciència Certa 2016 i ja per 3 anys.
Sí, José, que passe uns bons dies de Nadal, bones, que descanse i bueno, que també tinga temps per a la ciència.
Bones festes per a tots.